un desgarrador autorretrato de la guerra civil española.
Estoy cansada de no pegar ojo, de pasar hambre.
La lucha incansable por la libertad.
Levántate el vestido.
Levántamelo tú.
Y la defensa de la memoria histórica.
¿Dónde está el cuadro de Goya?
En el arte no hay izquierda ni derecha.
La hora de los valientes.
¡Viva la libertad!
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
La hora de los valientes. Aquesta és una pel·lícula que va dirigir Antonio Mercero, que a més ha mort recentment. Per tant, acostumats a recordar aquells que marxen, m'imagino que avui parlarem d'aquest director.
Sí, exactament. Avui parlarem d'Antonio Mercero perquè va morir el 12 de maig passat a l'edat de 82 anys. I ell era un home que es va iniciar professionalment a la televisió, era un home de tele, bàsicament, però després va passar a dirigir cinema, també era professor de cinema i escrivia, a més, molts guions de les pel·lícules que ell mateix dirigia. És a dir, que feia diferents tasques en una mateixa pel·lícula. Aquesta que hem escoltat, aquest fragment era de L'hora de los valientes, és una pel·lícula d'Antonio Mercero del 1998, amb guió seu també, i una molt bona fotografia d'en Jaume Pere Caula, i estava interpretada per Gabino Diego, Luis Cuenca, Adriana Ozores, Leonor Watling i Josep Maria Pou, i se centrava en la Guerra Civil Espanyola. De fet, Mercero va néixer l'any 36, és a dir, quan esclata la guerra, uns mesos abans. I la pel·lícula parla del perill que representaven els bombardejos pel Museu del Prado i especialment per l'autorretrat de Goya. I ves quines coses té la vida, doncs que el 2010 li van donar el Premi Honorífic Goya a Antonio Mercero pel conjunt de la seva carrera, oi?
I que no el va recollir directament ell, oi? No, li van entregar,
no ho sé, això no ho recordo. Vols dir que no? Sí, perquè l'entrevistaven i ell... Ah, bé.
És veritat,
li van portar a casa. Li van portar a casa, exacte. Sí. Estava fumut, i li van portar a casa i es va emocionar. Exacte, sí. Ara recordo les imatges. Es va emocionar, va dir que no podia parlar. En aquell moment va dir que no li sortien les paraules. Sí. Què anava a dir? Bé, Antonio Mercero, de fet, ell era basc. Ell era nascut al País Basc, però circumstancialment, perquè no hi va viure. Va viure bàsicament tota la seva carrera la fa a Madrid. I aleshores doncs, és quan ja allà s'inicia amb televisió i crea algunes sèries de televisió que van tenir molt d'èxit, com Cròniques d'un Pueblo i també Verano Azul, per exemple, que tenien molta audiència. Una audiència.
I tant. Sobretot les generacions, no les últimes generacions, però sí, no. Els dels 40, 50
sí,
anys,
sí.
Són imatges que...
I tota la gent que en aquella època eren petits, hi veia la tele, hi havia un o dos canals, no recordo ara, un o dos.
Farmàcia de Guàrdia?
Farmàcia de Guàrdia, també. Sí. També. Eren coses, sí. Però bé, l'Antonio Mercero, el 1963, roda la seva primera pel·lícula, que es diu Se necesita Chico, que és una pel·lícula sobre un noi dels encàrrecs, avui dia en diríem un missatger, que sempre arriba tard, que a més s'equivoca i que allà on va crea embolics. Aquesta és una pel·lícula, és la seva primera pel·lícula. Després ve un... Bé, en parlarem després d'altres pel·lícules que ell fa al llarg de la seva filmografia. Ara només escoltarem un fragment d'una de les que podríem dir que és una de les més famoses de tota la seva carrera, que és La guerra de papà. Aquesta pel·lícula, La guerra de papà, està basada en una història de Miguel Delibes que es diu El príncipe destronado. I entre d'altres apareixen doncs, la Teresa Gimpera i en Vicente Parra. Aquesta escena que sentirem la fan ells dos, la Gimpera i en Vicente Parra, però mentre a Vicente Parra el sentirem amb la seva pròpia veu, a la Teresa Gimpera apareix doblada. No és ella qui parla, sinó una dobladora que es deia María Luisa Rubio.
Este chico es el anteúltimo, ¿no es eso?
Sí. Miras a sermonearme tú también sobre esas tonterías de complejos y qué sé yo.
No, no es eso. Pero a todos nos duele dejar de ser protagonistas. No te quepa la menor duda.
No sé por dónde vas. El cuento ese del príncipe destronado.
Exacto, tú lo has dicho. El niño que durante años ha sido el eje. al dejar de serlo porque ha llegado un nuevo hermano, se defiende como puede, no se resigna y trata de llamar la atención sobre sí.
¿Y se traga una punta para eso?
Se la traga o lo inventa.
Mira, Emilio, el niño estaba a mi lado y estoy por decirte que soy testigo de cómo se ha tragado la punta. Casi le he visto materialmente tragársela.
Escúchame, la experiencia me dice que hay príncipes destronados que se fingen locos, se escapan de casa o se sueltan de la mano para cruzar la calzada.
¿Tú crees?
El caso es atraer sobre ellos una atención que meses antes conseguían sin ningún esfuerzo por su parte. No te diré que sea una enfermedad psíquica, pero se le parece.
Bé, doncs aquesta és l'escena que ens comentava el Víctor de la pel·lícula La guerra de papà, interpretada per Vicente Parra i Teresa Gimpera. Ens deies, Víctor, que el Vicente Parra és la seva veu, l'hem reconegut, i la Gimpera va estar doblada.
Sí.
I això per quin motiu?
Per diversos motius. Un, perquè, bé, des del punt de vista de l'estat espanyol, l'accent català és una cosa molt lletja. Si tens accent andalús, gallec o així, és molt normal, no passa res, però parlar espanyol amb accent català fa molt lleig.
Però
i aleshores s'ha de doblar.
Censura, no?
S'ha de doblar perquè fa lleig. Però hi havia un altre motiu, a més, que és que estem parlant dels anys, de l'any 70 i tants, era del... aquesta pel·lícula era del 77, i a més, doncs, en aquella època es doblava gairebé tot, per una raó també, perquè el cinema nord-americà, que evidentment s'estrenava doblat, tenia, els actors i les actrius sempre tenien veus de molt bons dobladors, i els actors i les actrius nord-americanes sonaven molt bé. Clar, quan veies una pel·lícula espanyola, els actors i les actrius, molts no tenien cap formació cinematogràfica, doncs, tenien veus normaletes, alguns difícilment vocalitzaven, i, és clar, això desmereixia molt un tipus de cinema amb l'altre. El nord-americà sempre quedava molt bé, i en canvi, doncs, saps? Vull dir, Robert Taylor o Charlton Heston, aquests sempre sonaven molt bé, amb una veu meravellosa, i en canvi, les pel·lícules espanyoles sonaven amb una veu com la gent del carrer. Per suplir-ho, aleshores, la tàctica era, doncs, dir, bé, doncs doblarem els actors espanyols. Naturalment, això és un disbarat, però clar, en aquella època, l'eslògan de l'època era Spain is different. I, esclar, doncs era el que seia, estava al cap del carrer. Tu, per exemple, deus tenir present la figura d'Arturo Fernández, no? Mm-hmm. Doncs bé, Arturo Fernández, que després últimament, fins als últims anys, feia televisió i tots li coneixíem la veu, quan ell fa Bahía de Palma, que és la primera pel·lícula en què apareix un biquini al cinema espanyol, la primera pel·lícula al cinema espanyol on hi ha un biquini, que és el de l'Elke Sommer, doncs ell estava doblada, però ell també, Arturo Fernández, el doblava Juan Manuel Soriano. I a Roberto Camardiel, que apareixia a la pel·lícula, el doblava Felip Peña. És a dir, que era una cosa de l'època, perquè sonessin bé les veus. Clar, Soriano era una de les grans veus del doblatge i Felip Peña, un altre també fantàstic. L'únic que no doblava a Bahía de Palma era Cassen, perquè si dobles a Cassen ja no. Clar, Cassen, la seva veu formava part d'ell mateix. En el cas de La guerra de papà, van respectar la veu de Vicente Parra, d'Héctor Alterio i de Verónica Forqué. En canvi, van doblar la veu del nen, que era Lolo García, que estava doblat per una veu femenina, normalment els nens els doblen veus femenines, que era la Matilde Vilariño, que era una locutora de l'època molt famosa. Això es pot excusar tractant-se d'un nen, però en canvi no s'acaba d'entendre que es faci amb actors professionals. La Queta Claver, per exemple, estava doblada per una altra locutora, que era la Matilde Conesa. Però el problema d'això no era... És a dir, hi havia un altre problema afegit a La guerra de papà, i és que la sincronia amb les labials era horrorosa.
Que es notava...
Clar, llavors, això és un desgavell, saps? Terrible.
Quin lleig.
Sí. La guerra de papà, tot i així, va ser una de les pel·lícules més taquilleres del cinema espanyol. Però, clar... Quan la veus avui dia és una pel·lícula que resulta bastant avorrida i melindrosa. Vull dir, Déu-n'hi-do, li han passat molt els anys, se li ha covat l'arròs. Una altra pel·lícula d'Antonio Mercero és Planta Quarta, del 2003. Aquí l'argument se centra en un noi joves que estan interns en un hospital i coneixem les seves vides, el seu món mental, la por a certs diagnòstics, la necessitat de reafirmació, i tenen el cap pelat perquè pateixen càncer. Però, malgrat això, porten de corcoll la planta de traumatología de l'hospital, que es la planta cuarta.
Nosotros vamos a lo nuestro, sigamos, ¿eh? El horario. A las 7 de la mañana el desayuno, a las 12 la comida, muy prontito, a las 4 la merienda y a las 7 ya la cena, ¿eh? Súper prontito. Y a las 11 y media, antes de que se vayan a la cama, damos un vasito de leche con galletitas. Y yo creo que eso es todo. Eso sí, vamos a echar unas firmitas, ¿eh? En los papeles de ingreso. Y por mí nada más. ¿Alguna preguntita que hacerme?
Sí, es que estamos un tanto perdidos con tanta planta. ¿Este edificio exactamente es el de oncología?
No, es que es la típica preguntita, ¿no? Por eso me da la risa. No, esto es el edificio general. Y luego, en cada planta están los distintos enfermitos. Por ejemplo, esto es la planta de traumatología. Aquí están los que están mal de los huesecitos, o porque han tenido un accidente de moto, o porque han tenido un accidente de esquí. Y luego están aquí, mis peloncitos, ¿eh? Que están aquí intentando recuperarse. ¿Verdad que sí, hijo? Esto es que parece muy complicado ahora, al principio, pero luego enseguida se le coge el puntito, ¿eh? ¿Vamos a echar la firmita? ¿De acuerdo? Sí.
Vale. Muy bien.
Ahora volvemos, cariño.
Jorge.
Només faltava que el títol fos quarta plantita, no? O plantita quarta.
Certament.
Perquè... Planta quarta, aquesta pel·lícula que per la temàtica ens recordava ben bé a una sèrie de TV3 que tenim tots molt present encara, els Polseres Vermelles, no?
Sí, sí, ho dedueixes bé perquè, de fet, malgrat que el guió de la pel·lícula Planta quarta era de l'Antonio Mercero, també hi col·laborava l'Albert Espinosa, que és el creador de Polseres Vermelles.
Sí, senyor.
I és que aquesta pel·lícula, Planta quarta, estava basada en una obra de teatre de l'Albert Espinosa que es va estrenar el 1995 al Teatre de la Riereta. I de fet, Espinosa va col·laborar, clar, en el guió de l'adaptació cinematogràfica de la seva pròpia obra.
D'aquí la similitud.
D'aquí, sí, exacte. Uh-huh. Uns anys després de Planta quarta, Antonio Mercero roda I tu quién eres, el 2007. A Manuel Alexandre, José Luis López Vázquez i Amparo Moreno. Aquest és un film que narra, bé, que gira entorn les conseqüències d'una malaltia terrible i que afecta tants milions de persones i de retruc les seves famílies arreu del món. L'Alzheimer.
Lo hacéis por vuestra comodidad. Un anciano estorba mucho en vacaciones.
No te admito que digas eso. No te arrepentirás de quedarte aquí, ya lo verás.
¿Tienes Alzheimer?
Recuerda lo que fuiste.
No sabe en qué orden tiene que ponerse la ropa. Ni recuerda los pasos a seguir en su aseo personal.
Lo que aprendiste.
¡Pim, pam, Ronald! ¡El pito chino!
Lo que sentiste.
Tu abuelo tiene Alzheimer.
Tranquilo. Abuelo.
Tienen collares de perlas.
Porque si no recuerdas... No eres. ¿Y tú quién eres?
¿Y tú quién eres? Aquesta pel·lícula dirigida per Antonio Mercero, amb guió també de l'Antonio Mercero, i que tracta un tema com l'Alzheimer. Però pel que hem pogut anar comprovant al llarg d'aquest repàs a part de la seva filmografia, el que podem destacar és que bàsicament se centra molt en temes de caràcter social.
Sí, si ho mirem així, és certament així, perquè si tenim en compte la temàtica de Planta quarta, per exemple, o de Tu quién eres, i Tu quién eres, doncs sí, són temes de caràcter social. I també podríem incloure-hi, per exemple, la pel·lícula La cabina, que no era per cinema, sinó per televisió, que la va rodar, que també era un tema de caràcter social. Però després, si mires altres pel·lícules de la seva filmografia, s'allunya d'això. És a dir, no, ha fet també un cinema comercial, un cinema de la indústria, L'any 75 roda, per exemple, doncs, Manchas de sangre en un coche nuevo, que és una pel·lícula d'intriga amb López Vázquez i la Lucía Bosé. El 1978 va rodar Toby, sobre un nen que li creixen ales a l'esquena. Després, el 1982, Buenas noches, señor monstruo, que era una pel·lícula feta a major glòria del grup infantil Regaliz. i on apareixien el comte Dràcula, el monstre de Frankenstein, l'home llop, Quasimodo, el geperut de Notre Dame, és a dir, tot això. El 1990 roda Don Juan, mi querido fantasma, que era una pel·lícula sobre Don Juan Tenorio, que surt de la tomba. I com he dit al començament, la filmografia de Mercero, de fet, no és una filmografia molt llarga. Ell va fer unes 12 o 13 pel·lícules com a màxim al llarg de la seva vida. I quan l'última va ser justament I tu quién eres? Justament, quan ell tenia 71 anys, sobre, com hem dit, sobre l'Alzheimer. I ves quines ironies més tràgiques que té la vida, que quan ell va rodar I tu quién eres, no sabia que justament estava rodant una pel·lícula sobre si mateix, perquè ell va morir el 12 de maig passat, a l'edat de 82 anys, justament d'aquesta malaltia, de l'Alzheimer. Bé, nosaltres acomiadarem Antonio Mercero escoltant El bolero, d'una de les pel·lícules també molt famoses de la seva filmografia, i que es deia, doncs, com El bolero, Espérame en el cielo.
Gràcies, Víctor. Fins a la propera.
A reveure.
Ya doblan las campanas, se llevan a mi amor, y en mi pecho ha cenido la desesperación. Espérame en el cielo, cariñito adorado, que si Dios te ha llevado, fiel te juro ser yo. Si no fuese pecado, cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los dos. Ese pecado cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los